estat amb el suport de Atenció, PSOE, PP, Vox i PNB. En canvi, la majoria de socis d'investidura hi han votat en contra.
Es tracta d'una de les exigències de la formació de Carles Puigdemont al govern de Pedro Sánchez, que ha provocat una divisió entre el Partit Socialista i Sumar. L'aprovació d'aquesta proposta s'interpreta com un gest de l'executiu a Junts per intentar mantenir el seu suport a la cambra. La iniciativa castiga amb 3 anys de presó els furts de més de 400 euros si el delinqüent ha estat condemnat al manco 3 vegades per delictes similars. L'esquerra considera que la mesura és populista i que el PSOE ha comprat el relat de l'extrema dreta.
Són les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia a Eivissa i Formentera. Avui és dijous 12 de febrer, i ja sabeu com feim el segon dijous de cada mes, sempre que l'actualitat ens ho permet. Avui dedicarem el programa pràcticament en la seva totalitat al debat polític, un debat que avui centrarem en assumptes que són competència del Consell d'Eivissa. Ara mateix saludarem a les persones que ens ajudaran a enriquir aquest debat, i en acabar, abans del d'acabar, el que farem serà repassar l'agenda cultural del dia amb la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12:06, és el moment, abans de tot això, de posar-nos al dia. I comencem, Nieves, la repassada a l'actualitat parlant d'habitatge, perquè el govern preveu tenir enllestides 2 promocions amb 56 habitatges de protecció oficial a Eivissa a l'any 2028.
Sí, un dels edificis que es construirà es projecta al costat de l'escoleta de Can Cantó. Allà el govern preveu construir 48 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer. N'hi haurà d'una, dos i tres habitacions, i es preveu que l'obra comenci aquest any i que els treballs durin entre 18 i 24 mesos. I podran accedir de manera prioritària els residents al municipi d'Eivissa durant un mínim de 10 anys. Són les mateixes condicions que per accedir a un dels 8 habitatges que es projecten al mercat pagès i que el govern ja va presentar el mes de novembre. En aquest cas, també es preveu que els treballs comencin enguany i finalitzen el 2028. Escoltam l'alcalde d'Eivissa, Rafa Triguero, i el conseller d'habitatge, José Luis Mateo.
Tot habitatge públic, VP o VPL, té que anar destinat a persones que porten més de 10 anys empadronats en aquesta ciutat, i a partir d'aquí, com això no s'aturarà, les pròximes habitatges o promocions, doncs sí que s'intentarà arribar a tots els demandants que tenim d'habitatge públic a les llistes de Sivavi.
Al declararse de interés autonómico, se acelera el procedimiento, que en algunos casos hablamos de acelerar el procedimiento de entre 1 a 3 años. Por lo tanto, lo importante que es que nos encontramos con un procedimiento que se acelera ya de por sí entre 1 y 3 años y nos permite concluir que durante este año comenzarán las obras de ambas promociones.
A més, s'ha assignat la cessió per part de l'Ajuntament al govern de 2 solars, el de l'antiga escola de Sa Bodega i un altre al carrer Sa Punta del barri d'Esviver, per a la construcció de 216 habitatges a preu limitat.
I continuem parlant de mobilitat, perquè els residents de les Pitius es podran demanar la targeta única per viatjar gratis en el transport públic de tota l'illa de Mallorca. Ara, fins ara, només ho podien fer a la ciutat de Palma.
Sí, el govern assegura que abans del mes d'abril els residents a les Pitius i a Menorca podran treure's la targeta única per viatjar gratuïtament en transport públic a Mallorca, tren, metro i bus. El tràmit es podrà fer de forma telemàtica i presencial. Escoltam José Luis Mateo, conseller de Mobilitat.
Estamos con los consells colaborando para que sea, en principio, a través de los consells y que se pueda solicitar presencialmente en cada una de las islas. También, insisto, telemáticamente, tecnológica y logísticamente es un proceso complicado.
Fins ara, menorquins, eivissencs i formenterers disposaven de la targeta ciutadana de Palma, que deixarà de ser vàlida a partir d'abril. El govern garanteix que ara es podrà viatjar sense cost per tota l'illa de Mallorca, no només per la capital. Els ciutadans aplaudeixen la mesura, sentim alguns d'ells.
Seria genial, seria muy accesible para todos.
Mallorca, trabajamos aquí, en Palma.
Cada any sempre un surt cap allà, pues, a vegades exactament per compres i tal, o per qüestions de sanitat i tal, pues, que tens de fer viatges obligatoris.
El govern no descarta que en el futur també els mallorquins puguin viatjar gratis en transport públic a la resta d'illes, fent convenis amb els consells, però recorden la major dependència que tenen els ciutadans pitiusos i menorquins.
I per la mare de política, perquè l'abstenció del PP al Congrés en la votació del senador per Formentera ha generat crítiques generalitzades dels grups parlamentaris. Els populars defensen el sí final si no s'enceta el meló de la reforma constitucional.
El PP de Formentera ha tancat files amb els seus companys de partit. Sentim Hugo Martínez, portaveu del partit a l'illa.
S'han abstenido para poder facilitar que de momento siga hacia adelante y esperemos que esta reforma constitucional no suponga que introduzcan desde el gobierno central proposiciones que el día de mañana perjudiquen y que se centren exclusivamente en que Formentera pueda tener un senador propio y de esta manera que el día de mañana pues el Partido Popular en la votación final, que será la importante, pues pueda votar a favor.
D'altra banda, la majoria de la població aplaudeix el pas donat al Congrés per acabar amb una anomalia històrica.
Que seamos pequeños hay que tener un representante porque es la voz del pueblo y en Formentera evidentemente falta.
Podrá aportar nuestra demanda sobre vivienda, sobre costa, sobre todo lo que hablamos aquí en Formentera.
Me parece bueno que tengamos un senador en el gobierno, pero creo que antes habría que arreglar unas cuantas carreteras.
M'alegre molt, ja és hora de que tinguem lo que toca tindre. És que ja em tarda massa.
Ara la proposta entra en fase d'esmenes i debat en la comissió del Congrés, que haurà d'aprovar-la i després serà remesa al Senat. En els dos casos necessitarà una majoria de 3/5 per sortir endavant.
I acabem parlant del temps, perquè avui ens hem aixecat amb incidències relacionades amb el fort vent. A les 12 l'avís ha passat de taronja a groc per aquests fenòmens i es preveu que a la tarda la força del vent vagi a més, a menys. Però demà, atenció, perquè es torna a activar l'alerta groga.
Sí, com a conseqüència d'aquesta situació, el port d'Eivissa està tancat des de les 6 de la matinada. S'han suspès les connexions marítimes entre les Pitiüses i també hi ha hagut cancel·lacions de connexions amb la península. A l'aeroport d'Eivissa s'han registrat ratxes de vent de fins a 105 km per hora i hi ha hagut retards en vols. A primera hora del matí, els bombers han començat a rebre cridades de vecins, sobretot a la zona de Sant Josep, alertant de la caiguda de pins que obstaculitzen el trànsit. Segons l'U2, s'han registrat una quincena d'incident fins ara a les Pitiüses.
I ho podeu seguir pendents d'aquest temporal de vent als butlletins horaris d'IV3, cada hora en punt, i també a l'informatiu migdia, tant a IV3 Televisió com a IV3 Ràdio, així i qualsevol cosa durant el directe també n'estarem pendents per si us hem d'avisar. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Fins ara. Són les 12:12, fem una aturada per la publicitat, 2 minutets, anem agafant posicions aquí a l'estudi i començam el debat del Consell d'Eivissa aquí a IV3 Ràdio. Fins ara.
IV3 Ràdio és investigació.
IV3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IV3. Tots donam una mà a Abaimar.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, vins de Tentos.
Bon dia, Corell.
Aquí la senyora Tebriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Pèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Minuts. Ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio. Com us deia, avui tenim debat polític, un debat que, com cada mes, centrarem en assumptes que són competència del Consell d'Eivissa. I per ajudar-nos a enriquir aquest debat, avui ens acompanyen els representants dels quatre partits que conformen la màxima institució insular d'Eivissa. Sara Ramon, del Partit Popular, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Elena López, del PSOE, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Tenim a Nóscar Rodríguez, d'Unides Podem, molt bon dia i molts anys i bons, com a Santa Eulariencs, aquí representant poble que avui està de festa. Molt
sí,
bon dia.
Molt bons anys, molts anys i bons per tota la gent de Santa Eulàlia.
I Jaime Díaz, entre Sotos, de Vox, molt bon dia també.
Buenos días y unas grandes felicitaciones a toda la gente de Santa Eulàlia. Home, ja, que estaran más felices que perdices.
Segur. Ens hi sumem tots, en aquests, sí, en aquests desig. El primer tema que volia posar avui damunt sa taula és el de la limitació d'entrada de vehicles a Eivissa, que aquest estiu no posarà límits als vehicles de treballadors i propietaris de segones residències. Jo tinc un dubte. Com es farà aquest control i, sobretot, si hi ha prou personal per controlar aquest accés de vehicles i distingir quin és el perfil de vehicle que entra. Sara Ramon.
L'any passat va ser un any zero i jo crec que els resultats varen ser molt positius i que s'aposta també enguany reduint aquest escupo, diguem, amb 1.250 també és molt positiu. El control, quizà no, jo no tinc tota la informació, però crec que es mirarà que siguin persones que estan més de 20 dies aquí a Silla. Evidentment, després del primer any ja tenim experiència i el control pues, serà més fàcil, però com s'ha dit enguany, hi haurà bastant més control, seguiment de les matrícules i molt més seguiment en què es compleixi tot aquest cupo. Però ara mateix no te puc dir exactament com es farà aquest control.
Moltíssimes gràcies, Elena López.
Bé, nosaltres el que trobam, i així li hem traslladat a l'equip de govern, és que seguim sense notar, o almenys l'estiu passat no es va notar aquesta limitació de vehicles, que bueno, se mos vol vestir com un any zero, però la realitat és que la llei entrava en vigor ja l'any passat. També seguim esperant dades dels resultats de l'any passat, que ho han demanat el conseller Mariano Juan, es va comprometre amb l'estiu passat que mos les passaria, no ho va fer, una reunió fa uns dies també mos va dir, ara mateix us ho pas, seguint sense tenir aquestes dades, per tant, estan parlant d'una informació substancial que mos pot fer veure a tots sa foto real de lo que va ser aquest estiu, dades reals, no suposicions ni estudis previs, sinó que són dades de lo que va passar realment. Per nosaltres, per lo que tenim a estar, se segueix quedant curta aquesta restricció. Està el que es planteja de cara a aquest pròxim estiu, són unes dades que estan per damunt del que marcava un estudi inicial que parlava de saturació. Al cap i a la fi, crec que, bé, donant passes endavant, però són passes molt mínimes, molt puntuals, que no són el que necessita realment la nostra illa, que és una restricció real, un control real, i per part de posició de sa oposició, aquesta reclamació de tenir tota sa informació, d'aquesta transparència que venim reclamant des de fa temps, per poder-nos pronunciar amb dades i objectius reals.
Moltíssimes gràcies. Òscar Rodríguez, d'Unides Podem.
Bueno, una mica per respondre la teva pregunta. Aquesta era una de les qüestions bàsiques que nosaltres plantejàvem i que no, per aquest any, i que no només plantejàvem ara, sinó que vam plantejar al llarg de la redacció de la pròpia llei. De fet, vam fer esmenes i també ho vam comentar quan es va aprovar el cupó de l'any passat, i era el fet de que a vegades l'equip de govern semblava no tenir en compte la realitat de l'illa d'Eivissa, de que evidentment hi ha uns residents tot l'any, hi ha uns turistes i després hi ha una gent que treballa i que és necessària perquè el nostre model productiu tiri endavant, com són els temporers, i no es tenien en compte. I al llarg del temps, i quan van fer les propostes a l'exposició pública del text de la llei, a les esmenes, pues no es va i el cupo de l'any passat no es va tenir en compte. Al final, clar, a última hora, van tenir que fer l'any passat una espècie d'amnistia de tothom que ha entrat abans de l'1 de juny pot circular. Que no era l'objectiu de la llei, sinó que es tenia que tenir un control. Aquest any sembla, bueno, que davant la situació de l'any passat, però, bueno, han entès que s'ha de fer alguna qüestió, i pel que sembla, i almenys pel que jo entenc del text, sembla que es fa en funció dels dies que passes. O sigui, si algú entra i reserva cupo, tenim que pagar la tassa, perquè això, com no està domiciliat fiscalment, s'entén que s'ha de pagar la tassa, tant segones residències com temporer. S'entén que si estàs més d'un nombre de dies, ets una persona que no està fent turisme. Semblava, sí, crec que es va dir 5 voltes o així, s'estava xerrant, crec que s'està ajustant la xifra de dies, perquè, bueno, sembla ser que la gent màxim, el màxim temps que està normalment són 3-4 dies a l'illa d'Eivissa. Per tant, bueno, es farà per llargada de l'estància i després entenc que el control serà el mateix, que aquesta és una altra. Necessitem més càmeres i poder vigilar més aquestes qüestions. En tot cas, em sembla un avenç interessant, però com ha assenyalat n'Helena, ara mateix estem en exposició pública i volem, nosaltres hem demanat, no, que es tracti de consensuar aquest cupo, però és difícil consensuar quan no tens les dades, les mateixes dades que l'equip de govern, ni tan sols la ciutadania, perquè si tu vas a l'exposició pública d'aquest cupo, està l'informe de l'any passat. L'informe de l'any passat que ens van dir en el propi ple a l'equip de govern que aquest... que, bueno, era la teoria perquè fins aquest any, amb les dades d'aquest any zero, es faria un cupo molt millor. I ara pretenen que nosaltres fem les aportacions al cupo d'aquest any amb les dades que ja ens van dir que no eren del tot correctes. Pues, es fa difícil. Però, bueno, estem allà nosaltres, ja dic, pensem que s'ha de ser més ambiciós. S'han reduït xifres, però alhora s'han ampliat excepcions. Llavors, queda i es pretén, i s'ha xerrat de reduir, no, el marge temporal. Ara es veurà si l'equip de govern, davant les aportacions que fem oposició i això, està disposat a negociar i a obrir-se i tornar una mica al consens que va marcar la redacció de la llei, que és el problema que veiem. Que un cop es va aprovar la llei, un cop ens va manar de palma, pues, es van oblidar de nosaltres.
Moltíssimes gràcies, Jaime Díaz, entre sotos.
A mi este, bueno, que todo el mundo sabe que Vox se opuso a esta normativa. Vox se opuso a esta normativa porque entendemos que una administración local no tiene por qué controlar la movilidad de las personas, sino que esto debería venir de una norma de carácter nacional, probablemente del Parlamento de Madrid, que podría determinarlo o no. Pero en cualquier caso, para mí es un asunto absolutamente desagradable, porque esto no es nada más una cuestión de percepción. Uno percibe que la saturación en algunos momentos concretos se produce en la isla en varios puntos concretos. Aparte que el mero informe en el cual se basó toda esta normativa hablaba de que la saturación se manifestaba en 6 o 7 puntos concretos y en determinados momentos, no siempre. Es decir, no es lo mismo la saturación a las 4 de la tarde en la carretera de Salinas que la saturación a las 4 de la tarde en la carretera de San Juan. O sea, no es la misma saturación. En cualquier caso, las normas que han introducido este año, las mejoras que han introducido, pues hombre, cubren las carencias, sobre todo los temas de los temporeros. La gente que trabaja aquí no tenía por qué ser tratada como un turista y tener que pagar una tasa por poder entrar. También las personas que tienen segundas residencias aquí, que hasta ahora estaban limitadas exclusivamente si el vehículo estaba matriculado y domiciliado en España, esa gente sí podía venir sin ningún tipo de limitación. Ahora parece ser que se quiere establecer una norma que puedan venir incluso con los vehículos, con sus propios vehículos, siempre y cuando la estancia sea más larga de lo habitual. Creo que el criterio que se ha seguido es tomar la estancia media y multiplicarlo por 4 o por 5, creo que era, ¿no?
De primera era por 3 el planteamiento, sí. Y desde, sí, la oposición lo que planteamos es, sí, que se ampliase, que se amplíe a unos días
más. Vale, pero en cualquier caso, a mí este tema me parece que es un asunto que, bueno, la izquierda está encantada porque todo lo que sea poner cámaras, vigilar a la gente y prohibir movimiento, pues la izquierda está más feliz que una perdiz. Con lo cual, pues bueno, y el que el PP haya entrado en este trapo, pues ellos sabrán lo que hacen.
Moltes gràcies. Idò, aquesta possibilitat de reduir 15 dies per l'inici i 15 dies per final està en exposició pública, per tant, entenc que encara no és definitiu, corregeix-me si...
No, de moment és la posició de l'equip de govern. Exacte. Entenc jo, sí, ha per presentat tant una proposta, jo he anunciat una mica bombo i platillo,
una
ja
veurem. Una vegada més, ens hem trobat amb un document ja fet, no? Que és el que estan reclamant des de l'esquerra, que ni molt menys estan feliços, i sí que estic d'acord amb una valoració que ha fet Vox, i és que el PP ha entrat al rapor. Sincerament, nosaltres pensem que el PP mai ha cregut en aquest document, però bueno, es va haver esforçat en el principi de legislatura a tirar això endavant, perquè ho teníem en el Parlament i havia de, i va tirar endavant, però no és cert, ni molt menys, que nosaltres estiguem feliços, al contrari, jo he exposat a la primera intervenció i me reiter, es queda curta, es queda molt curta per coses com aquestes que estan valorant ara, no? Per els temps, per a qui va destinat, de quina manera, en un primer terme ja se mos va donar aquest document fet, nosaltres no vàrem poder participar, ara una altra vegada més seguim sense dades, i quan se mos ha explicat aquest document, ja era el mateix dia, almenys en el Partit Socialista, se'ns va explicar, i d'aquella manera en una videoconferència, quan ja estava a punt de publicar-se. Per tant, tampoc són les formes, no? De, perquè si realment mos creiem això que estan dient, de que hem de restringir vehicles, i mos creiem que hem d'anar una, com havíem anat suposadament en el principi, és algo que mos hem d'escoltar. Nosaltres, per exemple, se mos acusava de que fèiem, defensàvem les navieres, no? Quan ara resulta que una de les parts que s'ha modificat en aquest document és precisament per tots aquells requeriments que varen fer les navieres, no? Hi ha moltes incoherències, poca transparència, i nosaltres creiem que per fer-ho bé tot això s'hauria de millorar.
Moltíssimes gràcies, Sara Ramon.
Sí, bueno, jo crec que aquesta llei va ser una... ho duia d'incideari ja el Partit Popular, perquè realment és un model que és molt més ampli i estratègic de sostenibilitat, d'equilibri, de diversificació, i això s'ha dit des d'un principi, hi ha que regular, hi ha que regular. I aquesta llei, com hem dit, és any zero, però jo crec que ningú pot dir, primer hi ha que posar els mimbres, no voldrem resultats, els resultats no poden ser immediats, però ningú pot dir que no ha tingut bons resultats, perquè s'estan parlant de xifres de 32.000 vehicles menys. Crec que això són xifres que, a més, la sensació de la gent, de ciutadans, diuen que hi ha hagut menys pressió de vehicles, que això també és important. Els índies de pressió humana són 13.000 persones menys diàries, i això no només ve de la llei de vehicles, ve de moltes altres polítiques que s'estan aplicant, però això és una realitat que la ciutadania ho percebeix en el carrer, i se tracta d'això, que hi hagi un equilibri entre el turisme, que és, com sabem, una potència econòmica molt important a les nostres illes, i un altre per resident, que té que existir aquest equilibri. Jo crec que el dels temporers, com s'ha dit, va ser una proposta que va fer Unides Podem, i crec que és una proposta acertada, perquè realment les empreses estan molt contentes, perquè igual que dir que els temporers és una... se té que estudiar des de molts d'àmbits, no només és la mobilitat, també és la residència, també s'està estudiant ara mateix amb espiat obrir la porta a fer residència pels temporers. Vull dir que aquí hi ha una línia política molt més àmplia que es té que treballar, però que això era una, i crec que nosaltres ho hem recuït, són propostes, com s'ha dit, jo crec que sí que hi ha hagut diàleg, sempre hi pot haver més diàleg, però s'han tingut reunions, vareu tenir l'altre dia una reunió que jo no hi era perquè no duc directament aquest tema per videoconferència. També, com s'ha dit, no està tot tancat, no? S'ha parlat de que aquestes dates es poden anar moguent, perquè era l'any zero, repeteix, i des del 15 de juny, antes del 15 de juny no s'arribava en el cupo, i del 15 de setembre endavant tampoc s'arribava en el cupo, i per això s'ha anat moguent aquestes dates. I llavors hi ha que intensificar el control, això es ve, hi ha que fer un seguiment més de que es compleixi, pues, amb aquesta llei.
Moltíssimes gràcies, Òscar Rodríguez.
No, dic, el que es redueixi, jo sé que és petició de les navieres, el de reduir el marge de dies, i l'altre, pues, potser és veritat, però jo no ho sé. Si no, jo no tinc un paper, si jo no tinc un paper, un informe que em digui quanta gent ha anat l'1 de juny i quanta gent el 16 de juny, pues, em costa donar... demanar, en tot cas, com dic, estem en plena redacció de les propostes, i serà un dels temes que proposarem, a més que ja ho hem dit, no?, a viva veu. També hi ha un altre assumpte aquí crec que potser no hi ha tant acord, però nosaltres sí plantejàvem que l'any passat crec que va haver-hi... Estan d'acord en que no s'ha de fomentar assentaments en rústics, sí, es tenia que ser. Jo vaig notar que per part de l'equip de govern, juntament amb els ajuntaments, va haver-hi com una mica de criminalització de la gent en caravanes i dels problemes d'habitatge. Crec que, i també ho ficarem per escrit, que es tenia que fer una mica, donar-li una volta, perquè jo crec que davant un problema d'habitatge que l'administració no està sabent respondre, pues, que l'únic plantejament fos una mica de cara al públic fos aquí la sanció, no? Només mesures sancionadores, pues, era un tema al qual havíem de reformular. No fomentant que hi hagi assentaments de rústic, però, per exemple, potser no sancionant que una caravana estigui aparcada a la via pública. Això ja són temes complicats i que s'han de tractar, però a mi no em va agradar que l'any passat, com any zero, semblés que tinguéssim una mica el guante de seda, no?, amb cotxes de lloguer, i en canvi fos això la llei anticaravanes, com ho va sentir una part de la societat que no té la culpa de tenir problemes d'habitatge, sinó d'un mercat completament esbojarrat.
Idò, ara parlarem també de les caravanes en el torn de rèplica, seguirem parlant d'aquest tema, perquè evidentment no el podem deixar aquí. Sentim en Jaime Díaz entre nosotros.
Vamos a ver, yo... Es que hemos pasado de repente, hemos pasado del tema de la movilidad de los vehículos al tema de la vivienda, entonces, claro...
Que la lluita ho té en compte,
claro. Claro que sí. A ver, hombre, a mí me parece que lo del tema de las caravanas, tratarlo dentro del mismo contexto no me parece lo apropiado, es decir... Es evidente que si la norma prevé que la norma dice que las caravanas no pueden estar nada más que en los lugares apropiados, tienen que estar obligatoriamente pasando al menos las noches en los lugares que estén diseñados para ello, pues a mí no me parece ninguna mala idea, dentro de lo que no me gusta la norma esta que impide el movimiento, pero sí la restricción de las caravanas a unos lugares determinados. ¿Por qué? Porque las caravanas tienen que desaguar, tienen que utilizar unas infraestructuras especiales para poder funcionar. Es decir, no puedes coger y tener una caravana en medio de una ciudad tirando sus aguas fecales a la alcantarilla. Eso no vale. No está la cuestión. Pero si lo que queremos es hablar de vivienda, a ver, has dicho que se ha criminalizado a la gente que vivía en... Lo habrás criminalizado tú, pero no creo que nadie haya criminalizado a la gente que está viviendo en asentamientos, por el que de más remedio.
Literalment, sí. Encara que no ha sigut el Consell, voldria recordar que l'any passat a Esgorg literalment es feien controls cada dilluns per mirar els seguros i això que tenien... A més d'amenaces de sancions de més de 10.000 euros, si això no criminalitza, doncs
no sé què és. L'alcalde Triguero ho va dir claríssimament. L'alcalde ho va dir claríssimament, que sancionarien i que traurien aquesta gent d'allí, fos com fos.
No, evidentment una llei... Sí, una llei és per fer-la complir.
Sí.
Això està clar, i si una llei diu una cosa, haurà que intentar fer-la complir. Si se diu que les caravanes poden entrar si tenen una reserva en el pàrquing, que no m'apareix tampoc tan absurd, i llavors hi ha unes ordenances municipals que diuen una cosa... Pues,
jo no em fico amb ordenances municipals, però voldria recordar que la llei és una eina que s'escull. O sigui, ficar-lo de les caravanes, la llei et diu podràs. Ja després tu gestiones i l'acord és el que diu.
De que era sa voluntat també de sa llei, perquè sa imatge que estaven a lo millor en certs llocs aglomerant caravanes a llocs, a platges, a tal, tampoc crec que sa imatge que vulguem dar com un destí turístic, a part de sa seguretat, que també és un punt que crec que hi ha que tenir totalment en contra.
En no fomentar assentaments, però aquesta gent no ha desaparegut. No s'ha anat, no han volat. Bueno, no, resta en altra banda.
Igual que s'han reduït 32.000 vehicles, pues probablement també no hi ha efecte llamada de venir en caravanes. Igual sí que s'han reduït. De fet, no es veuen les mateixes fotografies que es veien.
Vale. Moltíssimes gràcies, Sara Ramon. Elena López.
Bé, no, ja no sé ni de què parlam, però si parlam de caravanes, jo crec que aquesta és una de les incoherències que jo anomenava abans, no? Perquè si tu t'aprens un any zero per aplicar una llei i ho fas en pràcticament tots els aspectes, excepte en les caravanes, que sí que vas a saco, doncs, bueno, en què quedam? Era un any zero o no era un any zero després? Jo no estic d'acord amb aquesta percepció que ha dit la consellera Sara Ramon, que la ciutadania ja va notar que havia baixat la saturació. Jo no conec a ningú que ho digués verbalment. Sí. Serà que potser per la dreta sí que ha calat aquest missatge i va bé dir-ho. Tots els grups socials, col·lectius que nosaltres hem estat, ningú, ni pas carrer, tu li preguntes ara mateix a una persona i te diu si l'estiu passat va estar Sevilla menys saturada o massificada, m'apareix molt estrany que algú faci aquesta verbalització. Per tant, també me preocupa que el Partit Popular tingui aquesta visió quan no és la realitat del que està passant a la nostra illa, i respecte al problema de l'habitatge vinculat a l'escaravanisme, jo estic pràcticament segura que molta d'aquesta gent que tria com opció venir aquí a viure amb una caravana o amb un assentament, que encara m'apareix molt pitjor amb aquests palers plàstics i demés, si tingués una opció de tenir un lloguer sostenible, un lloguer assequible, perdó, una vivenda com toca amb uns preus raonables, estic molt segura que aquest problema s'evitaria tot sol, les de les caravanes, perquè ningú tria viure, o molt poca gent tria viure abans a una caravana que un pis habitable i a una vivenda com toca, no?
Moltíssimes gràcies. Òscar Rodríguez, Jaime Díaz d'Entre Sotos, i readreçant també al debat, però cap a un altre tema. Breument,
no,
si
no, 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 massa me, no massa més a dir. El que dic és una eina i amb les eines, amb el martell és molt pràctic, però s'ha de saber com s'utilitza, no? Ho pots donar contra el portàtil i carregar-te, no? Utilitzar-lo per ficar un clau.
Aquest el necessitava, el portàtil no.
S'ha de gestionar correctament, i de fet aquesta va ser una de les causes que nosaltres vam dir per no votar a favor del cupó l'any passat, que no diem, no estem fomentant ni que hi hagi assentaments, perquè això està prohibit per normativa territorial. Exactament. Però, per exemple, si és un tema que es pot plantejar, és si una caravana està al carrer Campanich, per així dir-ho, que no sé per què sempre agafo aquest exemple.
És veritat, no sé per què sempre, és veritat, és la primera vegada que t'ho digo hablar de la calle Campanich, jo no sé.
Sempre dic al carrer, vivia un amic meu i acostumo a aparcar allà. Però dic...
Sabeu que tu usa el nombre, Campanich.
Si algú està aparcat allà i ha entrat amb el cupo i ha pagat, l'hem de sancionar, doncs és una pregunta raonable que s'ha de fer. Que s'ha de fer amb tots els desbarajustes que pot tenir, i sabent que, evidentment, també hi haurà gent que, si no pots entrar en caravana, pues estarà dormint al cotxe. Perquè al final s'ha demostrat que la gent segueix venint aquí a treballar sota totes les condicions. Per tant, és un plantejament que hem de fer. Per altra banda, si una... també hi ha un negoci fora de... com una caravana empadronada fiscalment pot circular tranquil·lament, hi ha negocis amb això, perquè si tu t'empadrones a una casa, pues llavors pots demanar el domicili. El domicili fiscal del vehicle. Hi ha màfies i negocis per tot.
Aquí estamos hablando del tema de la ley de la movilidad, claro, de los vehículos.
Es que es aquesta llei, eh?
Dice, como siempre, la izquierda está encantada porque pongan más cámaras, más controles, cuanto más gente está... Cuanto más se haga todo, mejor. Cuanto más sea obligatorio para uno salir con el carnet de identidad en la boca y paseando con todos los documentos, oye, el seguro y tal, lo tengo todo. Tengo todo para poder salir, porque si no va a venir alguien de izquierdas y me va a prohibir salir de casa.
No te equivoques, eso es lo que hacíais vosotros en la época de Franco, tío. No confundas.
Yo no estaba en la época de Franco. Vamos a ver, pero ocurren otras cosas. Si es que es lo de siempre, dice, mira, desde que hemos encerrado a la gente en pandemia, no ha habido prácticamente ningún accidente mortal. Y dice, coño, claro, porque tenías a la gente encerrada. Pero es que estamos con el criterio de siempre. Si tú encierras a la gente, si no la dejas salir a partir de determinada hora, oye, ha disminuido mucho a partir de las 10 de la noche la delincuencia en la calle. ¿Por qué? Porque no hay nadie. O sea, a ver, todo eso es muy fácil, todo eso es la salida fácil. Es decir, voy a prohibir para que la gente, para que no ocurra, para que no exista el peligro. Claro, se quede todo el mundo en casa, que la gente no compre coches, que, en fin, así que no habrá problema de movilidad. Que la gente vaya a caballo, que es lo bonito, como decía Vox, que vaya a caballo, por ahí.
Fomentant les escoles equestres ara mateix. Sí. Més assumptes.
Cuestre lo que cuestre.
Vale. Més assumptes que tenim avui d'actualitat damunt la taula. En aquest cas canviem radicalment d'assumpte, perquè el govern va presentar aquest dilluns a Sant Josep de sa Talaia el pla d'infraestructures sociosanitàries per als pròxims 4 anys. Aquest pla preveu 18 actuacions a totes les illes i la creació d'unes 700 places noves i una inversió de 82 milions d'euros en els diferents espais dedicats a les persones dependents. Aquí a Eivissa també tindrà un efecte directe, i us volia demanar com avança el traspàs de competències per gestionar des d'Eivissa les residències de gent gran i en quines condicions trobeu des dels diferents grups que s'hauria de materialitzar aquest traspàs. A veure, anem a canviar l'ordre d'intervenció, començant, per exemple, amb Òscar Rodríguez.
Bueno, a veure, sobre com va el traspàs de residències, pues,
és una bona pregunta, ser,
probablement ser el mateix o menys que tu.
Menys, segurament.
Probablement perquè és cosa de l'equip de govern i, com jo dic sempre, la millor manera d'enterar-se d'una cosa al Consell d'Eivissa és no ser membre de l'oposició, no? Perquè som com els últims amb els que comenten aquestes qüestions. Crec que és evident que és una reclamació històrica, és una competència que ens pertoca, no? Que el traspàs de les residències ho gestionem des d'aquí. És un tema que preocupa també, perquè ja va haver-hi una, diguem, una mala experiència i, de fet, i per això, no, s'està trigant a la negociació. Jo crec que s'està allargant massa i em sembla que hi ha hagut una mica de deixadesa per part de l'equip de govern, que no es volia menjar aquest marrón. Em sembla que a vegades el president em dona la sensació de que les competències les vol per reclamar, no? Reclamar que vol les competències, com l'aigua i un munt de coses que s'han reclamat sempre, però després, a l'hora de la veritat d'acceptar-les, pues, li costa més. En tot cas, esperem anuncis. Crec que el ple passat ja va preguntar, o l'anterior va preguntar el company, en Víctor Torres, que a més sempre
ho preguntem gestiona cada 3 mesos
aquest assumpte, però em preocupa una qüestió. Estan molt bé els plans d'infraestructura, tant del govern com les coses que fa el Consell, però després el que es veu és que aquestes infraestructures les has d'omplir de personal. I després el que veiem que són que, per exemple, el govern amb els treballadors de Fundació Balear de la Dependència, que és qui gestiona això, està incomplint els acords que havia arribat al TAMIP en el seu moment. Va haver-hi vagues i va haver-hi mobilitzacions dels treballadors, es van arribar uns acords que ara s'estan incomplint. I malgrat tot, igualment, si tu xerres amb treballadors, jo a més tinc molt contacte perquè he treballat a la Fundació Balear de la Dependència, el que veus és que els treballadors estan amb una càrrega assistencial molt bèstia. És veritat que falta treballadors, però també s'han de millorar les condicions i fer una feina, no?, per trobar. I el que veiem és que el govern ho gestiona malament, i si vas a Casserres, ves que els treballadors de Casserres tampoc estan contents. Per tant, al final, més enllà de qui tingui la competència, que jo estic d'acord que sigui el Consell, el que volem és que les residències funcionin. I el que sembla és que, per una banda i per l'altra, no s'està gestionant bé. I per tant, estan molt bé els plans d'infraestructura, però les parets i les sales no atenen els usuaris. El que necessitem és personal que estigui, que hi hagi infermers a tots els torns, que de nit no es faci que no hi hagi, coses que jo mateix he vist directament, que hi hagi prou auxiliars a cada planta, que hi hagi prou servei de neteja, que hi hagi gent de cuina, que no es tingui que anar a càterings de pitjor qualitat en lloc de que hi hagi serveis propis. I això no s'aconsegueix tenint contents, donant bones condicions als treballadors i especialment complint els acords. I jo crec que està molt bé, com dic, els plans d'infraestructura, però a vegades tota aquesta pluja de milions, 55 milions o alguna cosa així, crec que han dit, el pla d'infraestructures estaria bé que estigués també sobre el campo, no? En lloc de tant estadi, tenir jugadors sobre el camp.
I després diu que sí que en sabies més que jo, clarament, de l'assumpte de Sara Ramon.
Bueno, jo crec que no és que el president no vulgui agafar competències, jo crec que les competències en les residències fa molts d'anys que duim reclamant-les. De fet, és una anomalia que no els atenguem. De fet, es sap, perquè no els vàrem tenir, hi ha uns antecedents que el govern els va tenir que assumir en el 2014, perquè realment era un consorci que no tenia comptabilitat i que tenia unes deutes increïbles. Per tant, crec que és un tema on hi ha que ser molt rigorós, perquè lo important, com s'ha dit aquí, és que els usuaris i els treballadors estiguen en bones condicions i coneguem d'on venim. Aquestes competències no es poden agafar a qualsevol preu ni de qualsevol manera, es té que ser d'una forma seriosa. Nosaltres ho vàrem dir la passada legislatura, no vàrem trobar, i ho dic així, la sensibilitat, o no vàrem acabar de trobar un punt d'acord per agafar aquestes residències, perquè el que s'ha proposava, doncs era molt menys del que que se necessita pressupostàriament per dur aquestes residències. Jo crec i que ara hi ha sensibilitat amb aquest tema, crec que s'està treballant, se va firmar un protocol de cogestió en desembre, on se va dividir, crec, en quatre fases. De fet, està en la fase 1, que s'està pues, acabant el pressupost, que s'estan perfilant les plantilles, vull dir que s'hi està, està treballant, i això és el que volem, però ho volem fer amb les bones, com sempre ho hem dit, tant quan governaven uns com governàvem amb els altres. Sí que és cert que ara ens trobam amb una sensibilitat cap a aquest traspàs, que és com té que ser, no?
Muchísimas gracias, Jaime Díaz.
Bueno, yo es que tengo una idea muy peculiar al respecto. Es que estoy de acuerdo también con lo que ha dicho, con lo que ha dicho Óscar Rodríguez, en que realmente no es demasiado importante quién tiene la competencia. Lo importante es que el servicio se preste adecuadamente y que los trabajadores estén en condiciones y que se cumplan todas las condiciones. Pero eso es una cosa de sentido común absoluto. Es decir, por otra parte, el PP, por lo que yo oigo, más que no por lo que yo sé, sino por lo que yo oigo, es decir, se encuentra con un problema con el gobierno balear al traspaso de las competencias en residencias. Y es que no llega a un acuerdo fundamentalmente económico. La cuestión es fundamentalmente económica. Y, lógicamente, yo creo que la gente que hay en Ibiza del PP no es tonta y sabe perfectamente que no van a asumir competencias que no tengan la garantía suficiente de que están cubiertas con el presupuesto necesario. Es decir, esto no es así. El Consell no tiene ingresos propios, por lo tanto, tiene que depender de que con la competencia viene el presupuesto. Entonces, en ese sentido, yo no veo que el PP lo esté haciendo mal en esta cuestión, ¿eh? Sinceramente, está, supongo, negociando duro y haciéndose de rogar y todo esto hasta conseguir la cesión. También insisto en que no me parece esencial que la competencia de las residencias sea una competencia propia del Consejo Insular. Por lo mismo que has dicho antes del Hospital Residencia de Caserres. Es decir, que tiene sus problemas. Sus problemas y está siendo gestionado por el Consejo de Ibiza. En fin, en primer lugar había que hacer siempre, cada vez que hay una competencia, siempre hay que hacerse un examen crítico de cómo estoy gestionando lo que yo tengo para gestionar lo que viene en las mismas condiciones.
Moltíssimes gràcies, Elena López.
Bé, nosaltres aquesta és una reclamació que venim fent des de fa anys. La passada legislatura se'ns donava l'excusa que l'equip de govern de Francina Armengol, dels progressistes, no els hi donaven suficients sous, que era culpa tot del govern balear. Ara que també estan el Partit Popular en el govern balear, són altres les excuses i són altres arguments. La realitat és la de sempre. Són 7 anys d'un govern del Partit Popular a la nostra illa que no ha fet absolutament res, on es va prometre que s'agafarien aquestes competències i aquestes residències i no només anem a millor, sinó a pitjor. A més, tenen el descaro d'anar-se'n a presentar un suposat pla que se farà a la pròxima legislatura, és a dir, ja donen per fet que la pròxima legislatura governaran, no presenten ni siquiera un PowerPoint perquè el que varen presentar no era res, o sigui, no era ni un avanç, i se'n van a Sant Josep, on precisament tenen un terreny que tenen a la seva propietat per fer una residència per persones majors, un terreny que va cedir un exalcalde de Sant Josep i que han renunciat a fer una residència per a majors en el poble de Sant Josep. Se'n van allí a presentar un no-res que suposadament faran la pròxima legislatura, com dic, quan aquí a Eivissa hi ha una anomalia històrica perquè tant Mallorca com Menorca estan gestionant aquest servei, els centres de dia, entre totes les administracions, és a dir, ajuntaments, posen solars, entre el govern i els consells, depèn dels convenis que tinguin, posen els sous o gestionen el personal. A Eivissa això no passa. I no passa que no ens facin trampes, perquè el Partit Popular no vol, perquè el Partit Popular du 7 anys governant la nostra illa, no acaben d'arribar. Per tant, que no mos venguin motos i a damunt tenen, pues, com dic, es descaro de dir que ho faran algo la pròxima legislatura, no? Amb aquesta falta d'humilitat de donar per fet que estiran governant, no? Per tant, se'ls hi caben les excuses. Mos parlen de cogestió. Jo diria, jo la traslladaria a congestió, a constipat, és el que estan visquent en el món de les residències de majors. Una demanda tan important, tan històrica, que es podria anar millorant, com ha dit Òscar, que podríem tenir molt millor en els treballadors de les residències que ja gestionem de Casserres, que fa molt de temps que s'estan queixant de les seves condicions, de que estan atenent un salador, una saladora, una planta sencera a tots els malalts. És a dir, són moltes les deficiències que venim denunciant, són moltes les necessitats i ens trobem que el Partit Popular ni fa ni s'ho creu que vulgui fer, perquè la realitat és la que és. 7 anys sense cap millora en aquest servei.
Moltíssimes gràcies. Iniciem el torn de rèplica. Jo ara us ho deia amb gestos, pas oients, ho dic també perquè quedi dit en brevetat, perquè no falta gaire temps de tertulia. Òscar Rodríguez.
Pues, mira, fins i tot prenent-nos en sèrio el pla d'infraestructures, la veritat és que fins i tot mirant-ho és poc ambiciós, perquè realment hi ha un plantejament a nivell global, també ho s'ha impulsat des del Ministeri, un canvi de paradigma de que haurien de tenir molts més centres, més petits, amb una atenció més personalitzada, saps, grups més reduïts, ja no s'estila les macroresidències que es van construir en el passat. També intentar que tothom es pugui quedar a casa al màxim de temps o que hi hagi formats com habitatges supervisats, que això sí sembla que entra una mica, però amb un nivell d'unitats molt, molt petites. Clar, entre que el nivell d'execució fins ara ha sigut bàsicament nul, que hi ha unes deficiències històriques i, a més, ara hi ha unes necessitats de creixement demogràfic i de canvi de paradigma d'això, doncs clar, amb el que han presentat, fins i tot complint-ho, doncs seguiríem amb un problema molt, molt greu, perquè el cert és que la població s'està envellint i hi ha un creixement demogràfic a aquesta illa, i ara mateix, dins de 20 anys, no sabem on podrà estar tota la població major que necessiti tenir un servei de cures.
Moltíssimes gràcies, Sara Ramon.
Lo de humildat, jo crec que planificar no és no tenir humildat, vull dir que és, crec que s'està sent ambiciós a nivell de tota la comunitat i a nivell local, pues, com s'ha dit, hi ha un canvi de paradigma, és un model diferent, se tracta de residències on hi hagi persones que puguen tenir una part d'autonomia i que siguen supervisats, aquest és el model cap on anem, i allí és on s'ha planificat, tant a Sant Josep com a Sant Joan, i també un increment de places a Casserres. Vull dir que aquesta és la planificació que hi ha i crec que és important planificar. Com s'ha dit, els usuaris, independentment de qui gestioni, l'important és que estiguen bé usuaris i personal. Sí que és cert que, com dèiem, és una anomalia i que al final que estigui més prop de qui la gestió, pues crec que sempre és millor, no? Aquesta cercania pues sempre és molt important, però s'està treballant, com s'ha dit, no és fum, no és no comptar-ho. Se va firmar un protocol de cogestió en desembre i s'està treballant intensament, està a la fase 1, i sí que s'ha dit, no anem a posar temps, perquè no, o sigui, anem a fer les coses bé, perquè l'objectiu crec que tots el compartim, no? I, bueno, poca cosa més. S'ha parlat de sa gestió de Casserres. Crec que s'ha fet una auditoria i sa auditoria ha dit el que ha dit. I s'han dit que hi ha que ràtios estan superiors de lo que del personal. Sempre se pot millorar sa gestió, però realment, com s'ha dit, de fer autocrítica, de mirar, d'intentar solucionar, no s'hagués fet una auditoria si no hagués estat així, no? Sempre anant cap al camí de millora.
Moltíssimes
Mira,
gràcies.
Mira, jo estoy, como yo veo muchas auditorías, la mitad las veces no me creo nada. Entonces, sinceramente, la auditoría esta que me dices de Casserres, todos sabemos lo que está pasando en Casserres y el personal de Casserres está muy, muy enfadado en general. Y esto lo sabe todo el mundo. Fíjate que yo no tendría por qué enfadarme con el equipo de gobierno, porque bueno, pero que no. No va bien Casserres y no va bien Casserres. Lo siento mucho. A ver, en cualquier caso, yo me vuelvo, es que poco hay que añadir. Es decir, a mí el plan de infraestructuras me parece que, bueno, que van por el buen camino, la creación de centros de personas con dependencia, con dependencia media. Es decir, son modelos que efectivamente se van introduciendo, pero no porque sean modelos inventados en Ibiza, son modelos que vienen de la experiencia que está teniendo toda Europa en materia de tratamiento de las personas mayores y de las personas dependientes. A ver, yo creo que el camino es bueno y me imagino que es el mismo camino que seguiría después la izquierda si algún día tiene la oportunidad.
Moltíssimes gràcies.
Sí, sí, ja està. No? És que no hi ha més que añadir.
Elena López.
No, això de planificar sona molt bé, però planificar quan dus 7 anys governant i què has fet fins ara, no? Què has fet aquests 7 anys en aquest sentit? És molt fàcil, no han volgut les competències, no han volgut fer feina en aquest sentit, el Partit Popular sempre ha volgut i prefereix els majors en els centres privats que en els centres públics. Ens hem de fer preguntes. Quants de centres de dia han fet? Zero. Quantes residències han fet? Zero. Quan han millorat aquest servei en 7 anys? Res. La realitat és que és. Són 7 anys de govern i ara ens diuen que planifiquen d'aquí al 2030. Per nosaltres, personalment, ens pareix una presa de pèl i ens pareix que no han fet ni han volgut fer res en aquest tema.
alguna cosa més a afegir? Ho tenim tot. I ens ha quedat pendent aquesta valoració de les darreres dades de l'INE, que constaten un descens proper al 40% dels anuncis de lloguer turístic a Eivissa en un any. Però, clar, ens queda un minutet de debat. Si sou capaços de dir alguna cosa sobre aquesta davallada que ve avalada per l'INE, Òscar Rodríguez.
Bueno,
ha de ser molt curtet.
Sempre comença ell i parla molt, eh? Ahí lo dejo. Sí.
Reducció, lo primer, reducció d'anuncis, no és el mateix, no? Que reducció real, no? Perquè simplement en alguns casos s'han traslladat. I, en tot cas, ens hem de felicitar. Una part sí. És la feina que s'ha fet aquí i una altra la feina estatal, perquè s'han reduït el 25% a nivell estatal des de l'aprovació del registre que va fer el Ministeri.
Que ha aixecat sa mà abans, Helena. Vinga,
no, res, jo molt ràpid. Segons. Jo crec que aquí hem de valorar la feina que ha fet el Ministeri d'Habitatge i de Gent Urbana amb la posada en marxa d'aquesta finestreta única que s'ha fet que 86.000 pisos turístics del nostre país hagin desaparegut en el moment que tu poses en marxa aquest sistema de cau per totes bandes i les conseqüències que estan veient a la nostra illa són gràcies a aquest sistema.
Sara.
Hombre, jo amb el que hem dit al principi, no, de la línia de sostenibilitat que dèiem, era suficient antiintrusisme i la lluita que s'ha fet contra l'alquiler turístic crec que ningú, que és innegable, o sigui, no crec que ningú pugui dir que no s'ha fet una feina intensíssima i que si té, s'han anat 22 milions per lluitar contra això i que si hi ha una reducció d'un 40%, pues s'ha fet molta feina.
Jo tengo que dar la razón a Sara y yo creo que es probablemente de las pocas cosas que es un 10 para el equipo de gobierno del Consell.
Molt bé. Idò, moltíssimes gràcies a les quatre, Helena López, Sara Ramon, Òscar Rodríguez, Jaime Díaz d'Entresotos. Fins molt aviat. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i ja enfilam al final del programa d'avui.
IB3 Ràdio és participació. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, escalfant per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Tots i 56 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio. Ja estem aquí, Nieves García Gálvez, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
I jo preparadíssimes per repassar l'agenda cultural del dia. I començam a Vila avui, perquè continua el Seminari d'Història Antiga, les ciutats romanes i l'estructura territorial de l'Imperi Romà, organitzat per l'Associació d'Amics del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera.
La segona conferència d'aquest cicle és Funcions Econòmiques i Funcions Urbanes de les Ciutats Romanes, i anirà a càrrec de Ricardo González Villascusa, catedràtic de la Universitat de París-Nanterre, que analitzarà el paper de les ciutats com a centres de poder i d'intercanvi. La conferència comença a les 7 de la tarda al Museu Monogràfic del Puig dels Molins. L'accés és gratuït i no cal reserva prèvia, però l'aforament és limitat.
És limitat i, a més, fan unes retransmissions per Instagram en directe, que està molt bé per qui no pugui anar-hi allà presencialment. També a Vila podem assistir avui a una nova conferència organitzada pel Casino d'Esmoll, titulada Història de la ciutat ciutat d'Eivissa i que pronunciarà la catedràtica en Geografia i Història Rosa Vallès Costa.
Amb aquesta conferència, el Casino d'Esmoi reprèn la seva activitat cultural i social. La cita és a les 7:30 de la tarda i l'entrada també és lliure i gratuïta fins a completar aforament.
De Vilamunt anem cap a Sant Antoni per veure una exposició col·lectiva d'art a càrrec dels alumnes de l'escola d'en Tristan Belenguer.
L'Espai Cultural Sa Punta d'Esmolí acull aquesta mostra que avui es pot visitar des de les 4 fins a les 7 de la tarda i que continuarà oberta fins demà divendres.
Molt bé, i continuem a Formentera, on podem visitar una altra exposició, en aquest cas Pailebots i Balandres de Cabotatge, l'evolució a motovaler, que s'ha inaugurat precisament aquest matí.
Sí, avui a les 12 s'ha inaugurat aquesta mostra de dibuixos de Xico Castelló Ferrer al Far de la Mola. Es podrà visitar en horari de matí de 9 a 2, de dimarts a diumenge, fins el dia 29 de març.
I acabem a Santa Eulària Nieves, que com dèiem, avui celebra el seu dia gran, i aquest matí alguns dels actes programats a l'exterior s'han hagut de cancel·lar degut al fort vent. Respecte a les activitats de la tarda, en principi, si es poden fer o no, dependrà de la reunió del comitè d'emergències que es durà a terme d'aquí una hora, a les 2 de la tarda, i així que haureu d'estar atents a les xarxes socials municipals de Santa Eulària per tenir tota la informació actualitzada. És així, veritat?
Efectivament, sí.
Molt bé. I ho deixem aquí, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. Idò, avui aprofitem aquest últim minut del programa per felicitar el cantautor i poeta Joaquín Sabina, que va néixer tal dia com avui de l'any 1949 i avui fa 77 anys. És un dels referents de la música espanyola, sempre amb un peu en el rock i l'altre a la cançó popular. Va començar la seva carrera a finals dels anys 70 i des d'aleshores ha publicat una vintena de treballs i ha col·laborat també amb diferents artistes. A més, ha publicat llibres de cançons, de correspondència i poemaris. El 30 de novembre de l'any passat es va acomiadar dels escenaris amb un concert a Madrid amb el que va tancar la seva darrera gira. Hola i adiós. Avui el felicitem escoltant aquest himne Por el Boulevard de los Sueños Rotos de l'any 2003. Ho deixem aquí i demà, que és el Dia Mundial de la Ràdio, tornarem a estar aquí puntuals a les 12:04 a la sintonia d'IB3 Ràdio. Fins demà.